Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
I són les 12:24 i acabam aquest fil per randa d'avui dia 25 de setembre amb la ronda amb l'oposició. Avui és el torn de Junts Avançam i tenim aquí en el seu portaveu Miquel Àngel Marc. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Beníssim, ja frissant d'aquest canvi de temps, ja veig que avui ja se comença a notar un poc més de fred, o més ben dit, no tanta calor, molt de vent. I...
Tu no ets molt d'estiu, idò.
Bueno, quan ja arriba, quan a final d'estiu ja fris de que arribi la tardor i quan és l'hivern ja arriba, ja fris de que arribi l'estiu, això mos passa a tots,
no? Sí, és ben vora, és ben vora. Bé, Miquel Àngel, ahir va haver aquest ple del mes de setembre, així que si vols podem començar repassant-ho punts. Bé, el primer va ser lo de la presa de possessió de Josep Coll Torrendell, d'en Pere Josep Coll Torrendell, de...
Sí, Alternativa ja havia manifestat de que els seus regidors s'alternarien a l'Ajuntament, és a dir, que hi hauria més canvis a fi de no durant, no siguin 4 anys de la mateixa persona, sinó que s'anirien tornant. En aquest cas n'havien estat un any i un parell de mesos i ara el relleva en Pere Josep Coll. Un i altre ja tenia l'experiència l'any passat, i suposo que serà fàcil adaptar-se a l'Ajuntament perquè ja té 4 anys d'experiència com a regidor.
Molt bé. Bé, vareu continuar amb l'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020.
Sí, això són factures de feines que comana l'Ajuntament i que se paguen i que se presenten l'any següent. Clar, ja no se presenten dins l'exercici on s'ha fet la feina.
Clar.
I això, i han d'anar a ple. Realment és una cosa rara que vagin a ple. Nosaltres en aquest cas sempre mos estenem, és a dir, no mos oposam a que l'Ajuntament els aprovi, perquè trobem que són feines que s'han fetes, que els ha comandat l'Ajuntament, que s'han fetes i que, per la raó que sigui, no s'ha presentat d'hora. I ho dic que nosaltres no mos hi oposam a que se paguin, perquè la passada fa 4 anys el que ara governen i abans estan a l'operació boicotejaven el pagament de les factures a les petites empreses de Pollença. I clar, era una situació complicada, de vegades havien de convocar plens hores intempestives per provar que aquestes factures i per poder realment pagar en els petits proveïdors. I mos obligaven a fer informes, ara veig que ja no fan informes, els voten tot a favor. Bé, coses del poder i de l'operació. Amb això nosaltres hem estat coherents. Nosaltres mai hem votat en contra. Mai. I ara tampoc. Però bueno, també volen recordar que no val qualsevol cosa en política i crec que s'ha de ser coherent. No pot ser que antes votaven en contra i ara voten a favor. Les mateixes factures, només que nosaltres fèiem informes i ni tan sols ho fan. Però bé, coses tristes de la política.
Bé... Però has dit que, bé, apoyeu aquestes factures, no...
Aquestes factures s'aproven, no els boicotejam, així, a la diferència del que passava a l'anterior legislatura.
Molt bé. Vareu continuar amb l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa. Bé, és a dir, lo de suspendre aquesta taxa d'ocupació de via pública en un teixit comercial, no?
Sí, això en un, sobretot a barris restaurants, l'Ajuntament el que ens ha duit a l'aprovació provisional és quedar en suspendre la taxa i no cobrar a base restaurant l'ocupació de la via pública. Aquesta és una cosa que nosaltres des del principi, des de fa mesos, ja vàrem dir que era important rebaixar, bonificar moltes activitats econòmiques, el preu de l'aigua, el preu d'ofens, el mercat dominical, l'ocupació de la via pública. No se mos va fer gaire cas i ara, a la correguda i a final d'any, després que hagin ocupat, poc o molt o gens, l'Ajuntament ha acordat dir, bé, suspenem això. El que passa és que l'informe que ha fet l'interventor bàsicament diu que no se pot fer. Una bona iniciativa, una bona idea, que tots donar un suport, l'ha executada malament aquest equip de govern. És a dir, l'ha executat tan malament que tant la secretària com l'interventor han dit que això és un desastre. Han fet un informe demolidor, tot i que se va aprovar provisionalment, ara passarà informació pública, és una pena, és una llàstima que una iniciativa interessant que tothom li donava suport, en el final s'ha fet tan malament que tant la secretària com l'interventor han fet informes en contra. Perquè això s'havia fet de tot d'una, no després d'ocupar, hauríem d'haver advertit o hauríem d'haver estat d'una altra manera.
No, un pic que ja està fet.
És a dir, ja està fet, ho han fet, calcul per un tur i has pogut treure, sí. Sabent això, no varen dir res, molts han tret molt, molts, la majoria no han tret poc o gens.
Sí.
Clar, dic, una iniciativa positiva s'ha fet a los peus, s'ha fet tan malament que la secretaria de l'interventor han dit que això està malament. Clar, i pas pena de que quan se duia un altre pic a pla, estudiar les al·legacions, qualcú digui que, bueno, que això està tan malament que podem incórrer en responsabilitats penals, administratives o comptables. I pas pena. L'Ajuntament deixarà d'ingressar, havia pressupostat 400.000 euros d'això,
sí.
Diuen que ja s'han pogut recaptar, no sé si 100.000, una cosa d'aquestes, o un poc més, depèn, eh? I que això és el que perdrà. La llei diu que quan lleves un ingrés has de llevar un llasto. Nosaltres proposàvem, per exemple, rebaixar el cost dels salaris dels regidors, que com sabeu que l'any passat van pujar un 40%. Crec que ja està bé, ja que no tindrem aquests ingressos, pues rebaixar un poc les despeses. Això ho diu la llei, no sí. Ho han fet tampoc.
I també deieu que no han tingut en compte també ajudar altres negocis que no tenen aquesta ocupació de via pública.
Clar, és una de les coses que varen dir tots el grup de l'oposició de pactar unes mesures de suport a les activitats econòmiques, de suport a la gent que passa malament, que no té feina, d'ajudes de qualsevol manera, i també de rebaixar la pressió fiscal, és a dir, els imposts. La veritat és que per exemple, el tema de l'aigua, que és un tema que només depèn de l'Ajuntament, s'hagués pogut rebaixar, de fet nosaltres proposàvem només un altre sistema de comptar. L'IBI, jo crec que en uns immobles amb una valoració més baixa, no amb un immoble amb una valoració més alta, ni hotels, sinó en uns immobles amb una valoració més baixa, si volen que l'any que ve paguin un poc menys, s'ha de dur un guany. Tampoc en birres. O negocis que no tenen ocupació de via pública i que ja convendria que tirassin endavant qualque mesura. L'únic que han fet és amb això i ho han fet malament. I és una pena perquè una iniciativa que tot li donant suport s'ha fet als dos peus i posa en perill la seva aprovació definitiva. O que incorriem en responsabilitats.
I també hi va haver l'aprovació inicial de bé, aquest acord per comprar Can Escarrinxo,
sí.
Amb un preu de 550.000 euros. I l'objectiu és que passi a ser públic i dissenyar un projecte de millora de les seves instal·lacions, no?
Sí, s'ha duit l'aprovació inicial d'una modificació del pressupost per comprar Can Escarrinxo. Can Escarrinxo crec que tot li donen suport a que se compri, a més ja, nosaltres ja ho havíem intentat en el passat mandat, i però hi va haver una discussió si era massa car, no era massa car. Clar, nosaltres ens vàrem estendre per llevar on dir, evidentment li donen suport, però no poden dur aprovació en ple la compra de Can Escarrinxo sense haver-hi cap valoració ni d'una empresa privada ni d'un tècnic de l'Ajuntament per saber el que val. És a dir, antes d'aprovar la modificació del pressupost, convendria tenir una valoració de què és el que val. Ho dic perquè quan nosaltres vàrem comprar Can Baig, quan vàrem dur la modificació del pressupost per reservar 500.000 euros per comprar Can Baig, aquí el que era l'aparcament fins a la carretera,
sí.
Vàrem dur ja dues valoracions, una d'una empresa externa i una d'un tècnic de l'Ajuntament que més o menys coincidien amb aquesta mateixa entitat. Evidentment, l'Ajuntament va poder prendre una direcció en tota la informació que per tot i nosaltres mos estarem quan mos duïn les valoracions que coincideixin amb això, votarem a favor, però mentrestant no poden donar suport a una compra amb un preu que no saben de bon surt, i mos sembla molt bé l'idea, mos sembla molt bé la compra, nosaltres ja a la passada ho vàrem intentar, però per decidir-nos, evidentment, hi ha d'haver una valoració, que el quart dir, això val tant per poder realment modificar el pressupost, i no és. Ubalda va dir que presto la tindrien, i va dir, bueno, molt bé, per quan surti informació pública, per ja sortir informació pública, i hi hagi una valoració que coincideix amb aquesta proposta, pues la votarem a favor, evidentment. Però, ho dic perquè durant el debat d'aquest tema hi va haver discussions si era massa xat i tal. Jo vaig dir, no sé si és xau barato, perquè no hi ha cap valoració que ho digui, si és xau barato. I l'únic que vam demanar va ser això, hi ha d'haver una valoració antes de l'aprovació definitiva. I se van comprometre, o se va comprometre a dur-la aviat. Espero que sigui així i espero que aquesta valoració, de qualsevol manera, estigui d'acord en la proposta de modificar el pressupost de l'Ajuntament per comprar ja en els xerrins, una mesura ben necessari perquè malament es privada ha tingut des de fa molt d'anys un ús públic, esportiu, musical, d'oci, etc.
I si després d'aquesta valoració diu que és molt car, que se faria, perquè si no se vol rebaixar aquest pressupost, què passarà?
Bueno, si, per exemple, posen que l'Ajuntament encarrega un informe de valoració, un peritatge per dir lo que val, i diu que val menys, suposo que l'Ajuntament no podrà pagar molt més, sempre pot jugar un pollet amb una petit, un tant per cent,
un marge,
però si,
és
molt, si la valoració diu que val molt menys, l'Ajuntament haurà d'intentar rebaixar el cost d'aquesta compra, perquè si no, no tindria sentit. Si diu, no, això val 300 i en pagues 550, la veritat,
no quadra.
No quadra molt. Per tant, aposta, no varen voler dir sí a una compra per un preu, perquè encara no saben realment què val això, i no me'n volíem estrenir-ho dits. Si l'operitatge diu amen, nosaltres direm amen. I això és un peculiar, perquè crec que val la pena que ja en Esquerrin això sigui públic.
Molt bé. Un altre punt que també se va tractar en aquest ple va ser aquest referit a la contenció del tema d'acord de cessió d'UPAC.
Déu-n'hi-do aquest tema.
Va donar per molt, no?
Sí. Clar, és un tema que no havien comentat a la comissió informativa, d'aquest tema és que t'adonen un poquet, crec que feia un dia que mos havien enviat això. Això passa molt aviat, que darrerament mos envien les coses d'un dia per l'altre, i en aquest cas no havien explicat res. Clar, vàrem aclarir que el que feia era el següent. La proposta és, l'Ajuntament s'aparta, se'n desentén d'un recurs contenciós administratiu que va posar l'equip de govern actual, és a dir, el PP, tots per Pollença, contra la direcció del govern balear d'acceptar Usolà de Jan Cuny, que nosaltres li vàrem cedir per fer UPAC.
Sí.
Aleshores, hi havia aquest contenciós que havia quedat com a suspès per veure si s'arribava a un acord sobre si havia de fer aquí a una altra banda. I, bueno, i després d'una reunió amb la consellera, la consellera va dir, escolta, s'ha de fer a Jan Cuny, el projecte està encarregat, de fet, el projecte ja està fet, ja crec que ja han enviat a l'Ajuntament per dir, escolteu, el tenim, quan vulgueu el presentam en un projecte definitiu.
Sí.
Aleshores, el tema va quedar suspès fa mig any o un poquet més per veure si arribava un acord. La consellera va dir, no, s'ha de fer Jan Cuny, perquè si no, o se retrasarà 3 anys, o fins i tot pot ser que no ni tan sols se faci. Què va passar? Bueno, tothom va quedar d'acord, va dir, bueno, pues, d'acord, varen remullar, no mos agrada, però l'oposició, vull dir, l'equip de govern actual ho va acceptar.
Sí.
Aleshores, nosaltres mos pensàvem que retirarien aquest recurs contenciós administratiu per seguir pleitejant en contra de Jan Cuny, i doncs no és així. Ara mos vàrem enterar l'altre dia que, en fi, el PP, tots per Pollença, han decidit reiniciar aquest recurs contra l'acord de la conselleria d'acceptar Jan Cuny, van tornar a posar en marxa, jo, sorpresa, perquè jo pensava que la gent ja estava decidida a no seguir...
Que era un tema tancat, ja.
Exactament, no seguir més brelles per aquest tema. Pollença no se mereix que encara estiguin lluitant, que estiguem encara mos hem de barear per si una banda o l'altra. La conselleria, que és qui fa i ho fa, ha dit a Jan Cuny perquè ho necessitem. No podem esperar 3 i 4 anys o 5 per tenir-ho, per fer-ho a una altra banda. La sorpresa és que va dir, no, el Partit Popular va dir, l'han tornat a començar en aquest PAC, vull dir, en aquest recurs contra la cessió d'aquest solar, clar, i a mi m'ha quedat sorpresa. I el que s'aduia ple és dir, hi ha aquesta baralla jurídica entre l'equip de govern i la conselleria,
sí,
i l'Ajuntament el que duen a dir, i l'Ajuntament se'n desentén d'aquest tema, m'on anant ja d'aquest tema, és a dir, com se'n pot anar d'un tema que interessa tant, no pollencins i les pollencines, és a dir, el Partit Popular posa un recurs contra un acord de govern, a l'Ajuntament li interessa estar present en aquest recurs, no pot ser que mos enterem per una altra banda, i el que se va acordar és que l'Ajuntament se retira de tot això, que sigui el Partit Popular contra el govern i que l'Ajuntament, que era important ser-hi per saber què passava, se retira. A mi el que me preocupa de tot plegat és que en comptes de dir anem a si la conselleria que és qui fa i palla aquest pa, ja dic, s'ha de fer tant coni perquè s'ha de fer aviat, l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença segueix encara ficant la banya perquè se faci, perquè no sigui tant coni. Jo crec que, no, jo crec que mira, l'Ajuntament actual volia fer-ho ja en ball, la consell ha dit que no, ha de ser ja en coni per força, ja està, no anem a fer més brella, a retrasar més aquest tema, jo, per jo ha estat una decepció veure que encara pitgen i argumentaven que tamateix haurà de tornar a anar a ple. Hi ha un projecte, i jo aquest dia precisament he parlat amb la Conselleria de Salut per saber com estava, i dir no, el projecte ja el tenim, ja el té la Conselleria, l'empresa ja el va fer, ja el mos ha enviat, i mos han posat en contacte a l'Ajuntament per presentar-lo quan el vulguin, allà on sigui, per presentar el projecte definitiu, que és el que s'ha d'edificar, i que s'ha de demanar la llicència a l'Ajuntament, i que s'ha d'edificar. I per això són ganes de retrasar, perquè no sé per què, i perquè llavors ja s'ha de que se retrasa, però si el que ha fet determinat partits ha estat retrasar aquest tema. No els agradava Jan Coni, però era l'única opció que la conselleria hi veia. Per tant, i això la llevàrem a acordar, és a dir, la nostra oposició radical, l'Ajuntament se part d'aquest tema, és una brella de l'equip de govern contra la conselleria, i
ara esperem què passa, no?
Bueno, què passa? Lo cert és que el projecte un dia d'aquests el presentaran i dic, i què fa el PP i companyia encara presentant recursos i més recursos?
Deixeu anar. Destacau la necessitat de fer un PAC urgentment.
Això ja ningú discuteix. Per tant, com que tothom veu que és un... I ara la pandèmia encara és molt més important tenir un PAC en condicions, perquè el que tenim aquí no està en condicions, no anem a posar més pals a les rodes per construir un PAC, intentant encara anar en contra perquè el govern va acceptar aquest solar. Anem a estirar tot cap allà mateix, ningú sap que se pengi les medalles que vulguis, que l'inaugurin Tomeu, si vol, però que no posi més pals a les rodes a un PAC que Pollença necessita i que ja no permet que hi hagi més retrasos per politiquets de bon nivell. I amb això, per això ser una decepció, i jo li demanaria a en David Alonso del Partit Popular i en Tomeu de Tots per Pollença que deixin de posar més entrebanc, més pals a les rodes amb un tema que tots han d'estirar cap allà mateix, un nou PAC.
Molt bé. El següent punt era la dació de compte de les resolucions de valia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l'article 218 del Real Decret Legislatiu. Explica-m'ho un poc,
sí. Així que m'ho has dit fa por.
Té un llenguatge, ja ho dèiem l'altre dia en la Joana, que clar, a vegades quan se llegeix l'ordre del dia doble, hauria d'haver sempre una traducció, però que no entenen aquestes lleis o aquest llenguatge tan tècnic.
Cada punt de l'ordre del dia, això vol dir això. En aquest cas, l'equip de govern dona comptes en un pla de totes aquelles factures que hi ha hagut els darrers 3 mesos que tenen objeccions per part de la secretària o per part de l'interventor, o perquè no s'han tramitat correctament, o perquè aquestes factures no responin a cap contracte, o perquè s'ha adjudicat a dit sense haver-hi un procediment així com toca. Això són les factures amb objeccions. L'Ajuntament, des de fa estona, té moltes factures amb objeccions perquè és difícil que tots els serveis i totes les compres tinguin, se facin així com toca. Hi ha moltes factures amb objeccions. En aquest cas, l'equip de govern morduia 1.200.000 euros en factures amb objeccions que se sumen a les llegudes ja són fa 3 milions d'euros de factures si tenen objecció de la secretària d'interventor, i suposo que a final d'any seran 4 milions d'euros de factures amb objeccions. Són molts.
Sí.
Ells mos critiquen a altres que en tenien moltes i que ells resoldrien aquest tema. Bueno, ha passat anant cap a un any i mig i no han rebaixat aquestes factures. Hi ha 4 milions de factures amb objeccions, són moltes. Eh? Hi ha factures que són inevitables que tinguin problemes, però n'hi ha que sí que són evitables, i realment la relació de factures que ens varen passar, vàrem demanar què és això, vàrem fer una relació de per què aquestes factures, que ens justifiquin per què aquestes factures tenen objecció de la secretària d'interventor, per què no s'hagués pogut fer d'una altra manera. Bueno, i van anar contestant respostes que evidentment no ens van convèncer perquè no tenen ni cap ni peus. És a dir, han fet una licitació per les podes i ara resulta que ara tornem a donar a dit més podes. És a dir, hi ha una quantitat de factures que no sabem ben bé per què se fan d'aquesta manera, que mereix no només una resposta de l'equip de govern, que realment no van ser gens satisfactòries, sinó, jo crec que, un canvi la línia. Ho havien d'arreglar tot, posaven una regidoria de contratació, i hi ha les mateixes o més factures que tenen objeccions per part de secretaria d'intervenció. És a dir, objeccions perquè no tenen contracte, perquè no s'ha seguit cap procediment per contratar aquests serveis o aquestes compres, i això és un tema que s'ha d'arreglar i no s'està arreglant. I això és un poquet lo preocupant. Eh? Jo dic, bueno, en altres mos posaven a parir perquè hi havia moltes factures amb objeccions. Efectivament que n'hi havia moltes. Bueno, ara, 4 milions quan acabi l'any és una xifra escandalosa que s'ho han de fer mirar per un grup, per un equip de govern que posava per davant tot l'eficàcia i que ja aquest tema s'acabaria.
Vosaltres no vareu arribar mai als 4 milions, quin va ser el màxim?
Jo no record que arribéssim mai a 4 milions d'euros. Eh? És a dir, 2015, 2016, 2017 no record que arribéssim en aquesta xifra ni molt manco.
Molt bé.
Per tant, crec que
Estava esperant una resposta
per part de l'equip de govern. Fa estona que se varen comprometre a fer un calendari de concursos, de les licitacions de compres de serveis. I ara l'esperam. Esperam. No se volen comprometre perquè diu llavors ho incomplim, n'hi ha molta a la llista d'espera. Bé, però si no m'ordonen un calendari de com pensen resoldre aquest tema, és que no el arribaran a resoldre mai. I això és un poc lo preocupant. Eh? És a dir, 4 milions de factures, 4 milions d'euros en factures amb objeccions, n'hi ha 3. A final d'any suposo que arribaran a 4, que és una xifra realment preocupant. Eh?
També en un ple d'ahir va haver dues mocions. Una va ser, bueno, la vareu presentar a vosaltres per aquest, podríem dir, execució d'aquest projecte de sanejament integral d'un moll, així també com el projecte de conduccions de les aigües pluvials. És a dir, aquesta moció per trobar una solució definitiva en aquests problemes que hem tingut i que han estat titulars durant aquest estiu, del problema de les aigües fecals i tot això.
Aquest és un problema de primer ordre. Eh? És un problema de primer ordre que no ordre enguany, és a dir, cada any hi ha problemes i no s'arriba a abordar de forma definitiva. Eh? Perquè si cada any hi ha un apoyament d'aigües brutes, aigües fecals, i llavors fan anàlisis, tanquen la platja, llavors la tornen a obrir, llavors n'hi torna una altra, la tornen a tancar, la tornen a obrir, vol dir que el problema no està resolt. I no és un tema d'enguany, és un tema de fa molt d'anys. Clar, nosaltres vàrem explicar, nosaltres amb aquest tema vàrem plantejar com una proposta o una idea més per solventar un problema que jo crec que és de primer ordre, la qualitat de les aigües de bany d'un moll de Pollença, fins i tot de Sant Vicent, però d'un moll de Pollença és més greu perquè n'hi ha de més gent i perquè les aigües d'un moll se renoven menys, per tant les aigües han d'anar més alerta a la qualitat de les aigües de bany. Lo cert i segur és que des de fa anys està passant coses d'aquestes i aquest estiu ha arribat a una situació ja insostenible. Hi ha 2 per 3 abocaments que intentàvem fer pallats per intentar arreglar l'assumpte i no s'ha arreglat. I nosaltres el que dèiem, Nosaltres hem fet amb aquesta moció una explicació històrica de què, per què passa això. És a dir, en el Moll de Pollença hi ha hagut un creixement urbanístic a partir dels anys 90 molt, molt accelerat. Així com fins als anys 80, 80, 90 era més moderat, per tant, les xarxes podien cobrir tot això. A partir dels anys 90, el creixement urbanístic ha estat tan exagerat i això no s'ha acompanyat moltes vegades a les xarxes de clavegueram, no s'ha compensat en les pluvials, en les fecals, en l'adequació de torrentats que boquen en un moll, que venen d'Ubercús, que venen de Boc, que venen de Silla, que venen de Gomà, tot plegat. Bueno, quin és el resultat? També hi ha fosses sèptiques antilles, clavegueram més modern, clavegueram més antic, mescla de les aigües fecals a les pluvials, pluvials que no sabem ben bé per on venen i cap on van. És a dir, hi ha un problema en un Moll de Pollença. La primera línia és la segona línia, la tercera línia. Ha crescut molt i per un tur la xarxa d'aigües brutes no s'ha acompanyat, no és suficient per dur-se'n tota l'aigua cap a la depuradora. Bé, hi ha molt de problemes. Jo crec que el fons és això, un creixement molt aviat i no s'ha acompanyat de les obres necessàries a primera línia, a segona línia, a tercera línia, i per tant hi ha filtració de fecals a les pluvials que acaben a la mà, i fosses sèptiques que no estan en condicions. Clar, dic, bueno, la nostra aportació a resoldre aquest tema ha de ser, des del nostre punt de vista, fer un pla de sanejament, és a dir, fer una diagnosi d'un per fer un pla de sanejament integral de tot el Moll de Pollença. N'hi va haver, el darrer que es va fer al final del segle XX i principi d'aquest segle, va haver realment una intervenció integral, però la realitat és que d'aquest darrer 20-25 anys un moll ha crescut molt, tot s'ha anat degradant molt i el resultat és que han de tornar a fer un altre planejament, un pla integral. O també un pla de pluvials. Les aigües que recull les aigües de pluja, les aigües de torrents que... En el Moll de Pollença hi ha tres o quatre torrentes que per davall un moll duen l'aigua cap a la mà. Filtracions a una banda o a l'altra. El resultat, saben quin és? Aquest estiu i altres estius, de tant en tant, abocaments. Anàlisis, tanqui la platja, obri la platja, abocaments. Bé, anem a tancar aquest tema, anem a fer entre tots un pla a fi de resoldre el problema de la qualitat de les aigües de la badia per sempre. Això és el que, de qualque manera, demanàvem nosaltres, és el que ha demanat, jo que tira de sentit comú, els joveïnats reclamen un bon pla a clavellerà, un bon pla de sanejament, resoldre el tema dels pluvials i resoldre definitivament aquest tema, que crec que és un tema important. Per això la decepció va ser que l'equip de govern, en comptes de dir gràcies per l'idea, crec que és un tema que entre tots ho hem de fer, se varen dedicar a llegir totes les coses que de fa 25 anys fa l'Ajuntament. Perfecte, l'Ajuntament no ha estat aturat aquests 25 anys, però la realitat és que actualment hi ha problemes i que problemes s'han de resoldre. Per molt bé que s'hagi fet, o per molt o malament que s'hagi fet tots aquests anys, ara hi ha problemes i aquests problemes s'han de resoldre. Nosaltres no vàrem culpabilitzar ningú, de fet, vàrem dir que nosaltres tampoc ho havíem resolt. No vàrem culpabilitzar ningú, vàrem dir... És un tema que tots han d'estirar plegats. Un Moll de Pollença hi viuen 100.000 persones a l'estiu, a l'hivern, i més de 20.000 a l'estiu. Per tant, és un lloc que hi ha una activitat econòmica, social, esportiva, d'esplai, molt important. Per tant, la vida marina a la badia és fonamental per tot això. Per tant, anem a llevar mort de batalletes internes i anem a estirar tot cap allà mateix. Podem Pollença, i també havia presentat una proposta d'un pla director de clavegueram, i la resposta a l'equip de govern és això, és com diu, com hem mals estudiants que diuen, nosaltres hem fet tot això, o durant aquests 25 anys hem fet tota aquesta feina. Perfecte, enhorabona. Ho va fer en Joan Rull, en Francisco Ramon, en Tomeu, perfecte, però ara ja segueix ventir problemes. Anem a resoldre aquest problema, no sense retrets i deien que si nosaltres fèiem alarmisme, no, hi ha un problema i l'hem de resoldre. No, i si el resolem tots junts, millor.
No cercar culpables, sinó la solució.
Nosaltres no vàrem culpabilitzar ningú, vàrem dir, hi ha un problema. I vàrem fer una anàlisi història d'aquest problema. I tots aquests anys no l'han resolt, entre tots, de nosaltres. Pues anem a resoldre-lo d'una vegada i entre tots. Anem a totes les aportacions que han fet tots els grups, anem a posar-les damunt la taula, I comptant amb les veïnats, les associacions que hi ha un moll, els hotelets s'han queixat, la ciutat de veïnats s'han deixat, les noves associacions que s'han creat s'han queixat. Per tant, jo crec que la resposta és dir, han fet moltes coses, enhorabona, però ara hi ha un problema. I jo amb això ho he treballat les excuses d'un mal estudiant. Jo he estudiat molt, sí, però no has aprovat.
Bé, aquesta moció va ser aprovada per 10 vots a favor i 7 abstencions.
A l'enrevés, se va aprovar per 7 vots a favor.
Ah, molt bé.
7 vots a favor
i
10 abstencions. És a dir, això és un poquet l'estil de vegades de l'equip de govern actual, i és que no s'atreveix a votar no, s'aproven, però llavors no els executa. I clar, aquesta moció s'ha aprovada, per tant l'Ajuntament ha de fer passes per resoldre-lo. Si no, ja s'han votat en contra. Suposo que no s'han atrevit a votar-lo en contra.
I també vareu acabar amb la moció presentada per el Partit Popular per també combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social. També va ser aprovada aquesta moció.
Va ser aprovada, tot i que no li van donar suport. Mm-hmm. Perquè crec que era una moció, així que la van explicar, alarmista. Alarmista, és a dir, hi ha un problema de vivenda, hi ha problemes d'ocupacions, d'allanaments, això tal, però avui en dia hi ha eines que s'utilitzen, eines, diguem-ne, de caire policial, de caire judicial, de caire penal, que resolen o poden resoldre aquest tema. No sempre s'utilitzen bé, i això ho jutgen mateixos, oficials mateixos, s'han recordat qui ha vist per resoldre aquest tema. No fa falta modificar el Codi Penal ni la llei d'enjudiciament civil perquè hi ha eines suficients. Però darrere aquesta moció, el que no ens va agradar és que hi havia un poc l'idea de dir ja tots són delinqüents, te'n vas a fer un cafè i ja t'ocupen que teva, és a dir, crea un estat d'alarma que no és real, no és real. Hi ha ocupació, normalment són pisos de banys, normalment que tenen pisos, que evidentment que no és correcte, evidentment, però el que se pretén de vegades no és tan resolt un problema com crear un estat d'alarma d'una realitat que no és aquesta. És a dir, han arribat a dir, no ahir a l'emoció, però determinada premsa, determinats partits, que vas a fer un cafè, surt de casa teva, ja te l'ocupen i ja no hi ha res a fer. Això no passa. És a dir, això no passa. Per tant, aquesta moció no tant és lo que deia que el que hi havia darrere. Per tant, nosaltres no vàrem donar suport, tot i que pensam que hi ha vies. Darrerament, la Fiscalia de Balears, la Fiscalia de l'Estat, ha fet una sèrie de recomanacions d'actuació per aquest tema. Hi ha eines actuals. N'hem utilitzat-les en aquestes eines de caire policial i de caire judicial, la via penal i la via civil, però no fem mocions que el que volen fer es renou. I a més és curiós que se va discutir una moció per demanar al Congrés de Diputats una cosa, quan nosaltres presentem mocions, que per exemple van presentar fa 8 mesos una moció per instar l'Ajuntament que arregli el primer pis d'Ucarotti, que és un pis buit,
sí.
Ubala va negar que la poguessin discutir perquè no era una competència doble. I demanar al Congrés de Diputats és una competència doble. Bé, incoherències d'aquestes altres. És a dir, és una moció que no la vam donar suport perquè no tant era el que deia com tot el que hi havia darrere, i per això crec que no hem de crear més estat d'alarma i no hem de crear, de més, una falsa alarma molt de llarg. Hi ha problemes que s'estan resolent, hi ha eines per resoldre-les. No hi enviant una llei se resol un tema.
Bé, hem fet un repàs intens de doble d'ahir. Ens queden uns minutets, si vols, podem repassar dos temes. Un d'ells és el tema de la residència i el vostre partit, Junts Avançam, va denunciar també greus mancances en la gestió política de la residència de Pollença. Tot aquell problema que vèiem quant a les treballadores de la neteja, que deien que clar, estaven carregades de feina i feien més hores de les que tocaven.
Sí, a veure, nosaltres de fet molt volen fer ressò d'una queixa de les pròpies treballadores de neteja que se van queixar que no s'acobrien les baixes. Clar, a una residència de persones majors on hi ha tant de casos d'altres bandes de gent infectada, és important no fer net com sempre, sinó fer molt més net, redoblar els esforços de cuidar els residents, de fer net totes les instal·lacions. Per tant, és un sobreesforç que és el que s'hauria de fer és incrementar la dotació de personal de neteja. Això s'està fent per tot. A les escoles s'han incrementat, l'Ajuntament ho vol fer a distints llocs. Però a la residència encara més. I no només no ha passat això, sinó que el que denunciaven les treballadores, que en altre món van fer ressò, és que hi va haver gent de neteja de baixa que no se cobrien. Clar, i la situació no pot ser que a la residència hi hagi menys treballadors de neteja de les que toquen, a un moment que n'hi hauria d'haver més. I això va ser un poc per on criticar que la gestió política no era correcta. Sabida, mos havíem d'anticipar, havíem d'haver posat més gent, per si ja hi ha baixes que sempre n'hi ha, com a mínim quedem com estem. I clar, hi va passar més de 15 dies amb menys treballadores i les potlles que hi havia, que devia, esclar, o tenen un dissabte i un menjar o tenen vacances, vin de redoblar l'esforç. I és el que ens van queixar. Van donar una explicació en un ple d'ahir, dient que l'empresa que els havia de subministrar se va estorbar a fer molt i que aquest tema ja estava resolt. Jo crec que amb això han de ser preventius. A la residència, si ha de posar més gent de neteja, s'han de posar. És un lloc que hi ha d'haver més neteja que a cap altra banda, per la vulnerabilitat dels residents. I crec que va ser una queixa de les treballadores molt encertada, que en altres mons van fer ressò, i crec que la gent ha de prendre nota que a la residència la neteja és fonamental. I per tant, de fet, vaig veure que l'Ajuntament vol incrementar la neteja a les escoles, per tant, la residència encara més. No hem d'esperar que una persona estigui de baixa. Ens hem d'anticipar posant més gent.
Molt bé, bé, el tema ja resolt. I si vols podem acabar, Miquel Àngel, amb un altre tema que també va sortir a les notícies fa poc, que és el de la peixateria,
sí.
Que l'equip de govern pues, ha decidit abandonar la proposta de la vostra legislatura i començar un nou projecte per
bueno,
aquest lloc.
Això, sí, això va sortir en un mitjà de comunicació. Jo li vaig demanar en el grup que tenim de WhatsApp, no me va contestar, ho van demanar en un ple, és a dir, si volíem modificar el projecte que estava aprovat i exposat i subvencionat, el primer que hauríem de fer és posar la informació pública. Ell va dir que no, que el que havia sortit a la premsa no era ben bé el que hi havia, bé, jo no sé, això s'ha resolt d'una manera, mostrant el projecte, es posar-lo públicament perquè la gent hi pugui presentar al·legacions o reclamacions o la que li dona la llana. Perquè si en tenim un que estava aprovat, que tenia i té una subvenció important, no anem a canviar el projecte perquè no sé què, o perquè l'havíem fet nosaltres, o perquè no sé què. Jo, sense voler entrar, perquè no he vist aquest projecte nou, el que li han demanat és si és un canvi de projecte per incrementar el volum d'allò que està edificat, el primer que s'ha de fer per motivació legal es posarà informació pública que la gent pugui veure, pugui opinar i me fa passar pena fins i tot per a part de cal de subvenció. Per tant, el que li vaig demanar i va dir que, bé, va com a remullar un poquet i va dir bé, sí, ja ho era, no sé què, tal bé, espero que si hi ha un increment de volum, això ha de passar a informació pública sense cap dubte. Perquè, entre altres coses, va dir que el que deia la premsa no era ben bé la realitat. I jo no sé de qui m'he de creure. L'única manera és mostrar-ho i que la gent opini. Per tant, d'aquest tema, fins que no el vegem, no podem dir ben bé que mos pareix. Mos preocupa per les idees que tenen un temps de fer un edifici de les plantes allà. Però, bueno, han dit que no és així, que mos ho mostrin, que ho mostrin a tota la societat.
Molt bé, de bé, si arriben a mostrar aquest projecte ja en xerrarem. Bé, Miquel Àngel, Marc, portaveu de Junts Avançam, no sé si vols afegir alguna cosa, algun tema que no haguem tractat?
Bueno, només, jo sempre que he vengut aquí he recordat el mateix, és a dir, estem en un moment complicat i convé fer cas a la recomanació que des de la Conselleria, des del Ministeri, fins i tot des de l'Ajuntament mos recorden, és a dir, mesures per evitar contagis, que són la distància, les mans netes sempre i la mascareta. És a dir, avui en dia la mascareta, les mans netes i la distància és fonamental. I jo de vegades veig per aquí i per allà que la gent no fa llar d'aquestes recomanacions i és fonamental. És a dir, resoldre el problema del Covid-19 o ajudar a resoldre el problema del Covid-19 no només depèn de trobar una vacuna, no només depèn de la que faci l'administració pública, també depèn de nosaltres i cadascú de nosaltres. I crec que la millor vacuna és el sentit comú, i el millor sentit comú és fer cas a les recomanacions que ens fan. Mascaretes, mans netes i metres de distància.
Molt bé, de recordar amb aquestes mesures de seguretat que, com diu Miquel Àngel, són ben importants. Gràcies per dedicar-nos aquest temps i, bueno, quan te torni a tocar la ronda, t'atendrem aquí. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El cotxe, a l'ordinador o a la ràdio.